Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. Els comerços de Sant Cugat regalaran 10.000...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Quatre i tres minuts. Comença.
Sostenibles ni efímeres. El que fem és renunciar als vaixells de forma conscient, perquè aquesta solució, la de la dessaladora flotant, és una solució més econòmica, evidentment ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa a la seguretat de l'abastament.
La desalinitzadora del Port de Barcelona es col·locarà sobre una barcassa i entraria en funcionament a l'octubre, quan està previst que els municipis que depenen de les conques internes entrin en emergència 2 per sequera. I les universitats públiques catalanes reclamen a totes les forces polítiques a les portes que comenci la campanya per les eleccions destinar l'1% del PIB al finançament universitari abans del 2030. Amb això, diuen, implicaria passar dels aproximadament 1.400 milions actuals de finançament als 2.300 en 5 anys. Escoltem el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, Quim Salvi.
El que demanem al govern de Catalunya és que expressi amb claretat que si la LOSU, la Llei Orgànica del Sistema Universitari, parlava d'un 1% del PIB per educació superior, el que se vol desprendre d'aquesta llei és que aquest 1% del PIB ha de ser per al finançament de les universitats públiques de Catalunya, més enllà d'altres finançaments que es derivin d'altres polítiques d'educació superior, de recerca, de transferència dels que sigui, per tant, per centres de recerca com centres tecnològics, etc. del país.
És una de les 12 propostes de millora que les 7 universitats públiques que hi ha a Catalunya han adreçat als portaveus de les forces polítiques avui en un debat. Encara en clau educativa, 6 de cada 10 docents encastats per USTEC asseguren haver rebut alguna agressió física o verbal per part d'alumnes. És una de les conclusions d'una enquesta que s'ha fet arribar a 90.000 professionals a l'educació sobre la satisfacció dels docents en la seva exerció física. I els Mossos d'Esquadra, que han alliberat una dona que estava retinguda lligada amb brides en un pis de Santa Coloma de Farners. Els agents han detingut la companya de pis com a presumpta responsable dels fets. Sembla que residien juntes amb els seus 4 fills.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 18 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Temps encara variable i sobretot amb una temperatura a ratlla al llarg de les properes hores. De fet, aquesta tarda, com a molt altes, les màximes arribaran fins als 21-22 graus en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, també del Baix Ebre, o cap a la terra ferma. Però, en general, estarem parlant d'una tarda agradable i prou. I, a més, amb aquests núvols que no s'acaben de desfer de les comarques, sobretot, del sud de Girona i de gran part de Barcelona. Al llarg d'aquestes immediates hores acabaran caient nous ruixats, especialment als dos Vallesos, el Barcelonès, el Maresme, el Mollanès, a Osona, a la Selva, al sud del Gironès i també al sud de la Garrotxa. Atenció, perquè aquesta tarda també es reforçarà de cop i volta molt el vent de tramuntana cap a l'Alt Empordà. També el vent es reforçarà al Pirineu i a les Terres de l'Ebre continuarà el vent de dalt. Demà un dia completament asserenat, 4 núvols a les Terres de l'Ebre al matí, menys vent i temperatura força fresca al matí. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la importància per la població de les piscines com a refugis climàtics. Ho farem amb Pepe Leiva, regidor de Cicles de l'Aigua de l'Ajuntament de Castellà. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'escenari de les eleccions europees aquest mes de juny i també la nova llei del tabac al Regne Unit. A partir de les 5 coneixerem l'Associació de Veïns del barri de les Palmeres, del Prat de Llobregat. Continuarem amb Patrimoni per recordar l'antic cinema Rambla de Terrassa. I acabarem amb Cultura per descobrir el nou llibre del badaloní Jordi Matamoros. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts, com cada dia, ens actualitzem. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que també avui obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Ha rebut el màxim reconeixement que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa atorga a les ciutats europees per les seves accions en l'àmbit continental, el Premi Europa. D'aquesta manera, el jurat ha decidit que la ciutat agarenca és la que promou més activament l'ideal europeu, i així ho ha fet a través d'esdeveniments com el Mundial d'Hockey Femení, el Festival de Jazz, el Campus Universitari o la vinculació d'entitats de cultura popular amb altres ciutats europees. Terrassa ha estat escollida guanyadora pels seus mèrits socials i culturals en l'edició del 2024. Competia contra seus com Rambouillet de França, Bamberg d'Alemanya o Formiguin d'Itàlia. El Consell d'Europa ha considerat meritòries les accions de la cocapital vallesana en relació a activitats de germanament, intercanvis en l'àmbit de l'educació, la cultura i l'esport, i també ha reconegut la capacitat de la ciutat per organitzar esdeveniments europeus i les seves iniciatives solidàries vinculades a organitzacions locals o de municipis. Terrassa ha rebut aquest premi després d'aconseguir anteriorment el diploma europeu, la bandera d'honor i la placa d'honor. Tots tres guardons, doncs, són necessaris per optar al màxim honor que entrega el Consell d'Europa.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs ara amb l'actualitat de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La Fira del Vehicle Educació torna avui a la ciutat després de 3 anys en blanc. La inauguració serà a les 7 de la tarda a Fira Sabadell i s'hi podrà anar durant tot el cap de setmana entre les 10 del matí i les 8 del vespre. En total s'exposaran més de 250 vehicles de les principals marques automobilístiques aquí a Catalunya. Tots ells seran força nous, amb menys de 3 anys de vida i, per tant, pocs quilòmetres, menys de 40.000. Jaume Llop, el president del Gremi de Mobilitat, que és qui organitza la fira, ha assenyalat on han posat el focus d'atenció en aquesta 14a edició.
El canvi és evident, no?, amb el tema dels cotxes elèctrics, dels cotxes híbrids, ja siguin endollables o no, doncs la gent el que vol, sabent que la nostra ciutat d'aquí poc estarà afectada per la zona de baixes emissions, tenen preocupacions, tot i que l'usuari encara no sap ben bé per on tirar, no?, per la falta d'infraestructures.
L'entrada serà gratuïta, igual que l'assessorament sobre quin model es pot adaptar millor al ritme i estil de vida de cadascú.
Gràcies, Pau. Seguim ara. Ens n'anem fins al litoral, a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde Xavier García Albiol ha intervingut aquest dimecres en el Comitè de les Regions d'Europa per denunciar els problemes de la classe mitjana d'Espanya per accedir a un habitatge. Ha estat la primera vegada que un alcalde de Badalona intervé oficialment en una institució europea com a representant dels ajuntaments de l'Estat espanyol. En el seu Parlament, García Albiol ha assegurat que la crisi de l'habitatge a Europa és molt important i que aquesta situació és encara més greu a Espanya. En aquest sentit, ha assenyalat que l'actual sistema d'ajudes expulsa de l'accés a l'habitatge la classe mitjana espanyola per dos motius. Escolta'm l'alcalde.
El primero, el precio actual de la vivienda que no permite el acceso a los precios actuales al mercado libre a una gran parte de esas familias españolas. Y el segundo motivo es el sistema de ayudas y subvenciones públicas para esas mismas familias con ingresos medios que tienen cerrada la vía para poder acceder a estas ayudas debido a que superan los máximos permitidos por actuar legislación.
Xavier García Albiol intervindrà en tots els plens del Comitè de les Regions d'Europa.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral, una mica més al sud. Arribem al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El viaducte Nelson Mandela es va posar en marxa l'any 2015. Tot i que el seu estat és relativament nou, és una de les més de 5.000 infraestructures que el servei de gestió sistematitzada de ponts i estructures de la Generalitat revisa de forma periòdica i sistemàtica per tal de garantir el seu bon estat. Ho explica David Prat, director d'Infraestructures de Mobilitat del Departament.
Que totes les estructures del país, al final, tinguin una inspecció de forma periòdica, de manera que podem garantir, no?, que estem a sobre, que vetllem per aquestes estructures, que estan a les millors condicions possibles, no? I al final això ho fem per oferir una infraestructura fiable als usuaris.
La inspecció que s'està duent a terme al viaducte Pretenc és una de les considerades bàsiques, de les quals es fan aproximadament unes 2.000 anuals. L'actuació consisteix en analitzar els diferents elements del pont i el seu entorn i enregistrar a través d'una app i de manera fotogràfica les possibles deficiències que presenta per quan es faci la propera, d'aquí 3 anys, comprovar si han evolucionat. Cristina Gil és la cap del Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió i detalla què s'han trobat.
Hem trobat algun grafiti, que suposo que encara el veurem, alguna fissura molt petita al formigó, degradació superficial als elements metàl·lics, una mica d'acumulació d'aigua, em sembla, en un punt d'anellà, i alguna acumulació també de materials invernals.
A banda d'aquest tipus d'inspecció, també n'hi ha d'altres, les principals, que es fan cada 5 anys, i les especials, que són sota demanda. Tot plegat està sistematitzat des de l'any 2010 i properament inclourà novetats, com és el cas d'un sistema, en aquest cas, d'alerta, amb el qual pretenen que sigui pioner a nivell europeu.
Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. El Comitè Municipal d'Actuació davant la sequera de Castellà va acordar la incorporació com a refugis climàtics al pla d'emergència per sequera de diverses instal·lacions. Es tracten de les piscines del Sige, del Casino del Racó i de la Penya Arlequinada i també dels Jocs d'Aigua de la plaça de Catalunya. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament vol garantir que, malgrat la situació d'emergència per sequera, aquests espais es puguin obrir al públic aquest estiu per fer front a les onades de calor, segons ha assenyalat el regidor de gestió de cicles d'aigua, Pepe Leiva. Els 4 equipaments s'afegiran a més a un cens municipal de refugis climàtics de nova creació que tindrà com a objectiu que la població disposi d'equipaments municipals d'ús públic per atenuar els efectes de les temperatures extremes. Formaran part d'aquest registre espais com la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Mercat Municipal, el Mirador o els casals de gent gran, entre d'altres.
Gràcies, Jaume. Abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. Imma Monsó és l'escriptora inclassificable. Ho recorda ella fent servir les paraules que li va dedicar Sergi Pàmies. Ha aconseguit evitar etiquetes per les seves novel·les, que acumulen premis i reconeixements. El darrer, el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any passat per La mestra i la bèstia. Amb ella, i després de dedicar-hi 4 anys a donar-li forma, porta un any de promoció i la torna a posar en primera línia aquest Sant Jordi. En una entrevista a Cugat Media, l'escriptora santcugatenca parla sobre premis, trajectòria, literatura, lectors i el seu procés creatiu, del qual explica en què és obsessiu.
Bàsicament obsessiu, és a dir, ha d'aparèixer una obsessió, el teu cap ha de connectar permanentment amb allò que estàs explicant, i això et pot durar un any o te'n pot durar 4, com el que deia La mestra i la bèstia, però pot venir i procedir, el primer element pot procedir d'una imatge, o de vegades d'una frase, o de vegades d'un fet real concret.
Imma Monsó ha guanyat el Premi Prudència Bertrana, el Ramon Llull de novel·la i el Premi Nacional de Cultura, entre d'altres. I les seves obres més reconegudes són Un home de paraula, La dona veloç i Tot un caràcter.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els ajuntaments i molts ciutadans estan completament desconcertats pels decrets sobre piscines i sequera. Quines es podran omplir i quines seran un refugi climàtic? En parlarem de seguida des de Castellà del Vallès amb el regidor de Cicle de l'Aigua de la ciutat, Pepe Leiva. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs a Castellà i mateix el Comitè Municipal d'Actuació davant la sequera va acordar la incorporació com a refugis climàtics al pla d'emergència per sequera de les piscines de Sige, del Casino del Racó i de la Penya Arlequinada i també els Jocs d'Aigua de la plaça de Catalunya. Tenim amb nosaltres el regidor de gestió del cicle de l'aigua, el Pepe Leiva. Pepe, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Guillem.
Els ajuntaments, teniu la paella pel mànec en aquest sentit?
En aquest sentit, nosaltres ara mateix el que ha fet la Generalitat és traspassar-nos la responsabilitat de prendre decisions que s'hi pertocarien bé, però que, bueno, nosaltres el que sí que querien era solucions cara a possibles onades de calor i temes de refugis climàtics pel tema de les piscines, sobretot per les públiques.
Anem a definir què són refugis climàtics, abans que res.
Bueno, al final, un refugi climàtic és un espai on la població, en aquestes campanyes que tenim, o en aquests estius de tanta temperatura que tenim, puguem tenir un espai on podem refrescar-nos, on podem anar, i sobretot ja no només la gent gran, sinó també la canalla, puguin anar a refrescar-se i puguem tenir un espai on podem refugiar de les altres temperatures.
Va. No hi haurà problema, doncs, que s'obrin les piscines de l'equipament Sige, del casino, de la penya Arlequinada i dels jocs. I els jocs d'aigua estan oberts permanentment. Ara bé, què passa en el cas de les piscines comunitàries? Perquè hi ha una mica de desori per part de la Generalitat. Primer s'ha donat una informació, després se n'ha donat una altra i, com dèiem, després s'ha derivat aquesta gestió als ajuntaments. Vosaltres teniu clar què passarà amb les piscines comunitàries aquest estiu?
A les piscines comunitàries o bé privades, nosaltres ara mateix no tenim clar cap tipus de criteri. Creiem que la Generalitat ho ha fet de tal manera que ara mateix és impossible saber què hi podem fer. Però clar, al final el que tenim molt clar que tota aquella piscina que no estigui dintre del cens municipal de piscina com a refugi climàtic, que es pugui fer per als públics, ni es podran omplir ni es podran anar reomplint. Per tant, el que tenim molt clar és que primer no es pot fer i segons el seguiment de l'incompliment és encara molt més difícil. Però clar, no tenim eines. Al final la Generalitat el que ha sigut decretar i dir que siguin els ajuntaments qui controli tot i que decreti refugi climàtic i que en aquelles piscines privades que s'acullin també a un refugi climàtic o al cens municipal de piscines d'ús públic no se la poden controlar. Clar, al final la Generalitat el que ha fet és treure el problema de sobre.
És que em sembla una situació una mica surrealista que que s'obri una piscina privada, no, que l'única manera de poder ampliar una piscina privada sigui que hi pugui entrar tothom. És una situació que no crec que es dongui, no? Però...
Qui gestiona els preus? Qui marca els preus? Qui gestiona la possibilitat d'anar al lavabo? Jo tinc una piscina privada, per exemple, que no la tinc. Jo tinc una piscina privada o algú veí meu té una piscina privada a casa seva i la de convertir en pública perquè la pugui omplir. Quan vingui una altra, que va al lavabo de casa seva?
Clar, clar, és una situació totalment estrambòtica.
Molt rara, s'ha de decretar les coses d'una altra manera, però bueno, ara mateix nosaltres el que vam fer ahir, de manera urgent, és reunir el comitè municipal de sequera per decidir quines eren les que sí que realment podien decretar nosaltres com a piscina, com a refugis climàtics de piscines privades o públiques per poder decretar-les com a refugi. Clar, l'única més privada, però que sí que tenim un conveni d'utilització, era la de la penya requinada, que ho fem. Les altres són indirectament o bé públiques o bé són concessions públiques, també. Per tant, ho teníem més o més senzill. El que hem fet és intentar regular allò que teníem molt clar que sí que podíem fer.
Clar. I en el cas d'aquestes piscines, que o bé teniu concessió o alguna espècie de conveni, com funcionarà l'entrada? Serà una entrada amb un preu fix per tothom?
Ara mateix l'única que és més senzilla és la de jocs infantils, o sigui, la de jocs d'aigua de la Bassa Catalunya, que no té establert cap preu públic. La piscina del Sige té establert un preu públic, ara no recordo exactament, però no arribava als 3 euros. La piscina del Racó també té un preu públic, en aquest cas era un preu diferent, però estem intentant veure si es podia rebaixar el preu. La piscina de la Penya de l'Equinada ha actualment un conveni amb l'Ajuntament per convertir-la en ús públic i estaven en un preu simbòlic que estava al voltant de, ara mateix a la cor era de 4 euros i ja està, tenim regulat uns per preus públics que és la del Racó i la del Sige i una altra que era un preu simbòlic per un conveni que tenim per unes millores que vam fer nosaltres a la instal·lació i estaven al voltant de 4 euros.
Per tant, preus raonables. Heu parlat amb altres ajuntaments per veure si el desconcert és compartit?
Bueno, hem parlat amb altres ajuntaments, el desconcert no només és compartit, sinó que el desconcert és total, que tothom està absolutament desconcertat. Hem parlat amb Diputació, hem parlat amb l'Associació Catalana de Municipis, hem parlat amb la Federació de Municipis, i tothom diu mateix, al final... Arriba un moment que dius, hòstia, estem decretat de tal manera que no només no podem controlar l'incompliment, sinó que ens deixa a la teulada dels ajuntaments una gestió que hauria de portar la Generalitat i que s'està decretant d'una manera que no ho entenem.
Després, ara, passant de tema, canviant de pàgina, hi haurà 4 equipaments que s'afegiran a un ens municipal de refugis climàtics de nova creació, no?, que tindrà com a objectiu que especialment la població més vulnerable disposi doncs, d'equipaments d'ús públic, no?, per aquesta onada de calor, de temperatures extremes. Quins seran?
Sí. Nosaltres decretarem també la possibilitat de que per les persones vulnerables, com deia, poder tenir espais o equipaments que la població es pugui apropar i es pugui estar a una temperatura climatitzada. En aquest cas serien les cases d'avis, seria la biblioteca municipal i seria el mercat municipal també. Amb això el que farem serà, igual que les piscines, amb aquests equipaments el que farem serà identificar-los amb una placa, dient que allò és un refugi climàtic i recomanar a la població mitjançant algun codi QR o demés quines són els consells que donarem perquè el puguin utilitzar.
I a les escoles, aquests últims dies, també hi esteu duent a terme doncs, refugis climàtics,
estem
no?
Estem treballant per diferents vies. D'acord amb la comunitat educativa, ja fa un temps vam mirar la possibilitat d'arribar a un acord per establir diferents tipus de refugis climàtics. El primer ha vingut a la mà de la plantació d'una quantitat de prat important perquè a futur puguem generar espais d'ombra dintre de les escoles, sobretot els patis de les escoles. Paral·lelament, també hem fet un projecte per poder posar espais d'ombra fins que no creixin aquests arbres amb blones i alguna pèrgola que pugui també generar espai d'ombra a les patis de les escoles. I una tercera via, el tema d'interior, és intentar a totes les aules, tant d'infantil com a de primària, dotar-les fins que no puguen dotar-les de tecnologia que sigui més potent. El que farem així d'entrada és dotar-la de ventiladors a totes les aules per poder tenir com a mínim un espai no segurament tan condicionat com voldria, però sí que com a mínim uns mínims de moviment d'aire.
Perquè tots per experiència que hem passat pel col·le recordem aquelles èpoques, sobretot a final de curs, en què si era un estiu calorós es passava malament algunes hores de classe.
L'any passat va ser un any on es va passar molt malament, i en algun col·le molt puntual on ja no només havia problemàtica de que feia molta calor, sinó de que els espais, sobretot en algun col·legi molt determinat, que s'havien reduït les aules, eren les aules una mica més petites, i a sobre les ràtios també eren una mica més altes, doncs era complicat. I aleshores el que hem fet és, a totes, estem fent en aquest moment, no, encara no s'ha executat, en totes les aules d'infantil de primària, dotar-la de ventiladors que com a mínim puguin moure a l'aire i que pugui estar mínimament acondicionat dintre de les classes.
Parlaves de la plantació d'arbres a escoles. Està molt bé, i entenc que aquestes temperatures extremes, que suposo que serà el més habitual dels pròxims anys, els ajuntaments també us està fent doncs, posar les piles o plantar més arbres a tot arreu, no?
Sí, clar, al final és la millor fórmula de poder baixar la temperatura als carrers de les diferents ciutats, no? Nosaltres aquí a Castellà aquest darrer any hem plantat aproximadament 150 arbres d'espècies que puguin donar més ombres i que al final puguem garantir que per climatologia, sobretot ara tan adversa, aquests arbres puguin créixer amb normalitat i puguin aguantar. Intentem anar a varietats que tinguin una necessitat hídrica molt baixa, però bueno, també complicat, i el futur ha d'anar a que si volem baixar la temperatura dels nostres carrers hem de fer aposta per plantació d'arbres.
De fet, l'altre dia parlàvem amb la Berta Tàcies, que és la directora de l'Institut Les Garberes, que han posat en marxa un jardí que és de baixa necessitat hídrica. Em sembla que des de fa 5 anys el tenen i no han regat. Han deixat que les pluges facin la seva feina.
Sí, el que fa és un primer rec d'implantació i a partir d'aquí no es fa. Nosaltres, de fet, amb les Garberes tenim diferents espais al municipi, però nosaltres tenim un conveni amb les Garberes, no, de fet tenim dos, que són els convenis tant del cicle superior com del cicle mitjà, on nosaltres posem els espais perquè puguin fer les pràctiques aquests cicles. Ara mateix hem fet un parterre al carrer Suïssa amb carrer Itàlia, on es pot veure la plantació i es pot veure tota l'explicació que n'hi ha d'aquest projecte amb uns tòtems que n'hi ha molt, molt, molt explicatius i molt didàctics. I també dir, i crec que és molt important, que tot el tema de la implantació d'arbres que estem fent en el municipi, gairebé tot, sobretot en les escoles, ha sigut un 100%, ha sigut d'acord amb les Garberes. Nosaltres hem posat els arbres i la implantació dels arbres l'hem fet d'acord també amb l'Institut de Jardineria d'aquí del municipi.
Perfecte. Ens hem deixat parlar de reomplir piscines. Per acabar, no volia deixar passar l'ocasió aquesta d'aclarir, no? Que pel que tinc entès, mentre les piscines estiguin buides, només es podran omplir amb aigua salada, és així?
No diu exactament com es pot omplir o no. El que diuen és cap piscina que no sigui un refugi climàtic es podrà omplir. I tampoc es podrà reomplir. A no ser que pugui tenir d'algun tipus de tractament de potabilització, sinó de desalació d'aigua desalada, però que no sigui o que pugui ser amb mitjans propis. Però tampoc ho explica del tot bé perquè tu diguis, hòstia, jo puc desalinitzar de manera privada l'aigua per poder omplir-la? Clar. Això sembla que deixa, però el que no pots anar és a comprar aigua desalada per poder omplir-la. Perquè el problema està en que després ha de tornar a reomplir, perquè l'aigua s'evapora. O sigui, no és un tema senzill.
En qualsevol cas, jo crec que tot aquest desori s'anirà solucionant o matisant en els pròxims dies, entenc, no?
Entenem que sí, entenem que la Generalitat començarà a informar o a establir criteris per poder fer l'aplicació d'aquest decret.
Pepe Leiva, regidor de gestió del cicle de l'aigua, moltíssimes gràcies per atendre'ns i també per aclarir-nos una mica les coses, com aniran aquest estiu, que segur que és molt, molt calorós i que tots ens anirà bé passar per la piscina en un moment o altre. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs molta gràcia, Guillem. Bona tarda.
Molt bona tarda a tu també. I molt bona tarda, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 2:45 de la tarda i ara entrem en terreny de l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. El tenim a Badalona. Què tal, Manel?
Què tal, Carme? Encantat d'estar-hi aquí amb vosaltres.
Bona tarda. Ens n'anem a Terrassa. Ja hi tenim el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Què tal?
Molt bé. Ja feia temps, que no t'escoltàvem.
Sí, us trobava a faltar, sí.
Molt bé. I la Lourdes Dalmau, professora, llicenciada en Economia i Empresa, la tenim a l'estudi de Sant Cugat. Lourdes, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs ja hi som tots. Avui tenim una tarda a Sant Cugat, que m'imagino que també es deu repetir arreu del territori, amb sol, amb núvols, una mica variable. Ho dic perquè és que de sobte l'estudi s'ha il·luminat i dic que aquí ningú no toca res i és que ara ha tornat a lluir el sol. Bé,
Pues aquí a Badalona no és així, aquí està plovisquejant.
Està plovisquejant. I a Terrassa, què fa, Joan?
A Terrassa està, fa un vent i està tapat, anuncia pluja.
Ja.
Anuncia pluja, l'aire és de pluja.
Sí, 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 tornem a tenir un temps així molt primaveral, que mai no se sap què ens hem ara de posar.
Ara que ve Sant Jordi, doncs s'anima la cosa.
Bon temps per agafar refredats.
Oh, i tant. Què et penses si estem la meitat tocats del coll, del nas i de tot arreu, entre les al·lèrgies i els encostipats?
Bé, i tant.
Doncs després d'aquest preàmbul anem a parlar dels temes que us proposava per a la tertúlia d'aquesta tarda. Un té a veure amb la pròxima convocatòria d'eleccions europees. Ja sabeu que tenim les europees, tenim les catalanes... I a mi em va sobtar, realment, el titular que feia servir aquesta notícia de la Vanguardia, que explicava que l'Eurocambra preveu un augment de participació en les eleccions del mes de juny. A mi, sincerament, em va sobtar perquè, vist el panorama actual, que la gent està cansada d'anar a votar, que resulta que hi ha una mena de desídia, de fart, no? Una mica de fartament. Almenys això és el que es constata al meu voltant. Jo constato això. No sé si vosaltres us passa el mateix. Per això em va xocar el titular. A vosaltres sí. No? Digues, Joan.
Sí, cert.
No, sí. Realment, sí. El que passa que relativament, perquè això de les enquestes, jo ja fa temps que soc molt escèptic, i més una enquesta a nivell de tota la Unió Europea, que abans hi ha molts elements que distorsionen. Per tant, no sé, què hi ha darrere una enquesta a vegades no ho sabem. De fet, cal analitzar-ho tot, perquè d'on partim? El 2019 hi va haver una participació del 50%, la meitat només dels electors d'Europa van votar, per tant venim d'una situació ja molt trista, i a més amb la pujada que hi va haver el 2019 dels partits d'ultradreta, que va ser la pujada històrica en alguns països, i això no s'ha frenat, i llavors, no sé, té que veure aquesta puja amb que segueixen pujant els partits d'ultradreta i el vot d'ultradreta, això seria terrible. Per tant, no sé, és tot molt relatiu i s'ha d'agafar tot amb pinces, molt amb pinces, perquè és veritat que sí que hi ha gent que potser se sent més propera a la Unió Europea, però per bé o per malament, perquè jo tinc moltes coses negatives a la Unió Europea i no em sento representat, per tant, soc molt crític, vull dir que és tot molt complicat, molt complicat.
Sí, jo sí penso, realment hi haurà un increment de participació. Ara jo em mullo i ja veurem com m'equivoco i així, no? Però penso que les persones hem tingut més informació aquests últims temps de la gestió de la Unió Europea i de com ens influeix a nosaltres. De fet, moltes de les decisions que allà es prenen ens repercuteixen. Hem tingut, per una banda, la guerra d'Ucrània, fins al posicionament de França i d'altres personal, o sigui, d'altres països que també han manifestat doncs, que ens hem d'armar més per afrontar la guerra. Jo crec que això ha de moure molta gent a posicionar-se a l'hora d'anar a votar. Tenim el conflicte a Israel, on també té molt a dir a la Unió Europea. Per tant, jo crec que tot això va, diguem-li, influint amb l'opinió general, i llavors les persones jo crec que sí, que se sentiran més motivades a anar a la Unió Europea. A part d'això també, que és el que trobem, fa 4 dies hi havia totes les manifestacions agràries, una mica anaven en contra d'aquestes polítiques agràries que s'havien aplicat a la Unió Europea. Jo crec que hi ha una sensibilització més general del que podia haver-hi abans. Potser abans la gent crec que ho veia una mica més llunyana, això de la Unió Europea, i ara potser se n'adona que el que allà es decideix ens rebota als altres països que en formem part, i que això provoqui doncs, que hi hagi més gent que se senti motivada a anar a votar.
Vinga, Manel.
Sí, jo crec que, sincerament, crec que, vulguis que no, després de tant temps que portem ja de Unió Europea, el concepte de que som... tenim interessos comuns, els europeus. Jo em considero més europeu que inclús, moltes vegades, que inclús català, inclús que espanyol. O sigui, per què? Perquè és que la gent de França, de Bèlgica, d'Alemanya, Itàlia, és que són tan ensemblants a nosaltres. L'únic que varia és pràcticament l'idioma, però tot el demés, o sigui, realment, la Unió Europea és un gran avanç per nosaltres, a part de que es va muntar per una qüestió merament de protegir-nos de guerres que podien haver-hi en Europa, no? Però al final això està portant un benefici a tothom en Europa, no? Que ha costat molt perquè la Unió Europea es va muntar quasi gairebé per prevenció de conflictes bèl·lics i per una qüestió merament econòmica. Recordem que va començar amb el tema aquell de l'acer i el carbó, no? I al final tot es va convertir en una qüestió econòmica, però vulguis que no, cada vegada el Parlament Europeu està tenint un major pes dintre de la gent que integrem la Unió Europea. Per mi és molt important, crec que sí que hi haurà més participació, perquè hi ha molta més gent que ja comencen a votar, no? I tenen aquesta sensació de que som europeus. I és importantíssim. O sigui, nosaltres l'única manera que té Europa de competir amb els grans monstruos que poden ser Xina i Estats Units, econòmicament és la Unió, o sigui, és que anem junts, perquè si no estarem malament, no? O sigui, ells al final imposaran la seva llei, no solament a l'hora de rebatir lleis, sinó a l'hora econòmica s'emportaran tota la part del pastís. Con lo qual, la Unió Europea té que ser un projecte que se té que desenvolupar, que encara se té que millorar moltíssim, però la gent té que agafar aquesta sensació de que som una nació, no solament una nació de nacions, sinó que anem tots a una, no? I això és molt positiu. Esperem que la gent no vagi a votar a les europees i que realment vegem que realment la gent pren una consciència de la importància que la Unió Europea està tenint per tots els ciutadans d'Europa.
Jo celebro...
Digues, ah, no, digues, Joan.
Perdó. No, jo celebro que el Manel se senti tan europeu i tan positivament europeu, però jo no em sento europeu d'aquest projecte europeu, enteneu? Jo, perquè aquesta nació de nacions que dius no m'ha preguntat si jo estic d'acord amb una política bèl·lica, de creixement bèl·lic, d'exportació d'armes, de creixement dels conflictes, d'una política migratòria que no m'agrada o d'una política econòmica que no mira els meus interessos sinó els altres interessos dels grans poders, amb els tipus d'interès, etc., insolidària. A mi no m'ho ha preguntat ningú, això, per molt europeu que em senti, vale? Per tant, és un projecte que encara està molt llunyà del que hauria de ser una Europa dels pobles o de la gent o de les persones. Per tant, qui anirà a votar? A mi em preocupa, perquè aquesta enquesta diu que això és una tendència dels majors de 40 anys.
Sí, sí.
Els joves veig que continuen sense anar a votar, o que li interessi massa.
Deuen ser euroescèptics, no?
Sí, clar, és que jo tinc por que aquest creixement vingui precisament del moviment populista d'ultradreta que creix gràcies a les nefastes polítiques que fan els que governen actualment. Això és el que em temo jo.
Però se té que entendre la dificultat enorme que hi ha en una integració, o sigui, que 27 països distints en Europa tinguin una sola veu. Això és complicadíssim. Això no és Estats Units, que eren estats, com diu la seva pròpia paraula del país, no? Estats Units. Al final, aquests Estats Units hi han coses que han cedit per bé comú, per la república, i aleshores hi ha coses que es governen des de la Casa Blanca. Però després cada regió, cada estat, té normes diferents, lleis diferents i maneres de gestionar-se diferents. I a nosaltres ens passa que, a més, s'ajunta en que cada un tenim un idioma distint, etcètera, etcètera, amb la qual la Unió és molt complicada. Una altra cosa, jo estic d'acord amb tu, Joan, que tu no estiguis a favor o te sentis frustrat per el fet de que no te consultin segons quines coses, però passaríem el dia anar a votar consultes, no? Però el fet de existir-hi la Unió Europea, que és un gran avanç per tots els europeus, que realment el que tenim... Jo em sento molt integrat en Europa. És més, me'n sento grandíssimament integrat i crec que és el projecte de futur que tenim que seria les nostres generacions futures. Per què? Perquè aleshores estem parlant de que som europeus, parlem europeus. És un continent que té una cultura i un bagatge importantíssim i de tot això ens tenim que aprofitar. No és el mateix que Estats Units, que al final els Estats Units és una societat de consum pura i dura, sense història, perquè la història dels Estats Units al final són els últims 300 anys, no? Con lo qual nosaltres tenim un bagatge, sabem com es té que gestionar, ens assemblem moltíssims els uns als altres, culturalment no tant, però cada un té la seva idiosincràsia, però tenim que creure en el projecte d'Europa, perquè el projecte d'Europa és el futur per tots els europeus, eh?
Lourdes.
Home, hauríem d'entendre que és un sistema democràtic i com passa en qualsevol altre país, moltes vegades, tot i que no guanyen els que pensen igual com jo, és legítim aquell govern i està autoritzat per fer. A dins d'Europa ens passa el mateix. Recordo que quan va haver-hi l'anterior crisi econòmica financera, inclús més anterior, Alemanya tenia crisi, quan va haver-hi la reunificació, va tenir una situació difícil. França també tenia problemes econòmics amb el tema de l'agricultura i així. I aleshores, aquí a Espanya, Espanya íbamos bien. Era típica frase del govern nacional, Espanya va bien. Aleshores, què va passar? Com que hi havia els dos països més importants, per tant, els que tenien més representants, un sistema de votació, el que vulguis, es van fer una política econòmica expansiva. Això nosaltres directament ens va perjudicar, perquè si ja teníem una economia que estava evolucionant més del compte, Espanya hi va bien, la gent es canviava de pisos, la gent cada vegada s'anava endeutant més perquè els tipus d'interès eren molt baixos i tot, i això a nosaltres ens va perjudicar, llavors vam tenir l'efecte rebot amb la consecuent crisi. Aleshores, ja se sap que quan el territori és més gran i s'ha de governar tot un territori, sempre hi han zones que en surten beneficiades i d'altres que en surten perjudicades. Però el que s'ha de veure és que es busca el bé comú, el de tothom. M'agradin o no m'agradin els que estan legítimament triats i que ens representen.
Deixeu-me que ara introduiré, la notícia també apuntava que en aquesta enquesta s'ha preguntat per les preocupacions, per les prioritats dels europeus. I aquí sembla que no quadri gaire amb el discurs oficial, però, Joan, un 33% dels enquestats estan preocupats per la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, un 32% per la sanitat pública i un 31% que sembla que aquest concepte ha pujat bastant, sobretot, i s'entén pel context actual, per la defensa i la seguretat de la Unió Europea i l'economia i l'ocupació. Aquest seria el podi de les preocupacions dels europeus. Com ho veieu?
A més, sí, bueno, tota lògica.
Vinga, Joan, sí, Manel, bueno, i Lluís.
Clar, bueno, si tu poses un micro a una persona o li fas una enquesta, clar, et parlarà de les seves inquietuds, del que veu al seu voltant, el seu context, del que està preocupat. Això depèn del territori, serà una cosa o una altra, però clar, jo el que em preocupa, i segueixo insistint, és que, i perdoneu que discrepi amb vosaltres amigablement, vull dir que jo no crec en una democràcia que no tingui valors. O sigui, una democràcia sense valors no és democràcia. I per mi els valors que antigament s'havien defensat a Europa, antigament, han anat caient un darrere l'altre. I s'ha anat allunyant d'això que dèieu ara vosaltres, del bé comú i tal, perquè, clar, una Europa que tanca fronteres, que deixa gent a l'altre cantó de frontera i no li preocupa que morin pel desert, morin pel mar, una Europa que es preocupa de carregar el discurs bel·licista per seguir matant, o una Europa que creix a la pobresa, perquè està creixent la pobresa aquí a casa nostra, arreu, no li preocupi, o que no li preocupi que els serveis públics no acabin de ser...
Però d'on venim, Joan?
Perdoneu, però això no és una democràcia, enteneu?
No, home, no, Joan, no. No, ni molt menys. O sigui, a veure, estàs parlant que els valors de...
són els democràtics. Els valors seus són els democràtics, els dels altres no.
Exacte. No, és que estan parlant de que s'estan perdent valors. Jo crec que, al contrari, o sigui, el guanyar valors radica principalment en que tothom tingui una consciència de ser tots a una, en totes les dificultats que hi ha en el tema. Jo sóc el primer... Mira, avui, per exemple, avui la notícia ha sigut realment esgarrifosa perquè han parlat avui, en el telediari d'aquest dematí, en les notícies d'aquest dematí, en l'últim moment de l'última notícia, abans d'acabar, han comentat com aquí que es veu un got d'aigua que han trobat 40 cadàvers a Mauritània d'un naufragi que anaven cap a les Canàries i que se calcula que hi ha unes 6.000 persones que s'han quedat. Això és garrifa, perquè acabem insensibles a això. Però també és cert també és cert és que no podem deixar les fronteres totalment obertes a tot, perquè d'Àfrica fugirien la meitat dels africans, d'Àsia vindrien la meitat cap a Europa, i aleshores el nostre sistema se col·lapsaria i aniria al Norris. No, no és fàcil, no és, és molt complicat aquest equilibri entre el que necessitem i el que podem permetre, no? Con lo qual, no, al final les autoritats arriben a tindre que posar barreres i fronteres i intentar que la gent millori la seva vida en el seu estat, en, la, en les seves, en el seu país, i no que vinguin tots aquí. O sigui, i amb això no estic dient que no hi hagi una immigració controlada, no? Ni molt menys. Però aquí el que parlem és genèricament de tot, no solament d'immigració. Aquí el que parlem és d'una sensibilitat europeista que tenim que tindre tots els relats que hem nascut aquí, perquè tots tenim els valors, independentment que tinguem creències polítiques distintes, etc, etc, però el valor d'avançar tots junts és algo que té que quedar ben arrelat en la societat europea.
Vale, mira, em toca. Escolta'm,
això, agafi el seu torn. Bueno, et toca i després donarem sí. No, part a la rèplica del Joan.
Què és el que volia dir? Que, doncs, de vegades el concepte bonisme de que tots tinguem de tot i tal, la realitat no és així. Ignorar-la, ignorar-la no és resoldre problemes. Per exemple, amb la immigració, per què no mirem també com funcionen les màfies que posen a la gent i la llencen al mar? Anem a resoldre els problemes al lloc d'origen. La gent, si té resolt el seu problema al lloc d'origen, no es posa a viatjar i embarcar-se, almenys de la manera que ho fan. Hi haurà, potser, per altres conceptes, marxaran per formar-se, per crear, però no per posar-se en risc la seva vida. Per tant, vull dir, això de que, ai, nosaltres, mira, tothom vingui a casa i així, aleshores l'únic que fas és portar-te el problema a casa.
Vinga, Joan.
Simplement us vull recordar, perquè no vull allargar més aquest, perquè ens escaríem tota l'estona amb aquest tema, simplement recordar una dada històrica, perquè per la reflexió col·lectiva, parles de que si vingués tota Àfrica aquí, Europa. Jo només vull recordar qui va convertir Àfrica en el que és, l'Europa colonialista. L'Europa colonialista que va deixar els països africans com els va deixar. Per tant, aquí deixo la dada i reflexioneu. I reflexioneu sobre aquesta dada.
Escolta'm una cosa, quan estaven els països colonials, tot i la injustícia i tot el que vulguis, però la gent estava en millor situació que quan van haver de marxar. Per exemple, hi havia una red ferroviària que ara hi ha la selva, al mig de la red ferroviària, entre d'altres coses.
No solament això, de veritat, això està fora de context.
Els africans, on
penseu que tenen tots... aquesta gent rica, milionaris que hi ha en Àfrica, que n'hi ha, no gaires, però n'hi ha. On penseu que tenen els diners? On penseu que inverteixen els diners? A Àfrica no els inverteixen, eh?
Exactament.
O sigui, realment, a Àfrica n'hi ha pobres, molt pobres, molt pobres, i alguns que són molt rics, i els diners que guanyen en la riquesa que exploten a la gent la inverteixen en altres països. No la inverteixen en Àfrica i en els països on guanyen, eh? O sigui, Àfrica és un problema grandíssim.
Si diuen que...
Aleshores, els hem ensenyat a matar, a matar-se millor, però no els hem donat una cultura democràtica ni els hem ensenyat a sortir, les hem donat un arma i abans es mataven en llances o en fletxes i ara es maten en Kalashnikov, no? Però aviam, és l'únic que els hem ensenyat. O sigui, sí, part de la culpa lo tenim, lo té el colonialisme, però les hem donat una democràcia i realment no la saben gestionar. En molts països no la saben gestionar o les persones que arriben a aquesta democràcia lo fan només per guanyar-se ells la vida i apartar el poble.
Són, són,
si realment la inversió la fessin, allò seria...
Que sers inferiors. Mira, jo no tinc la xifra en aquest moment, però sí que tinc els resultats de que està augmentant el nivell de renda de determinades zones d'Àfrica per les inversions xineses. Eh? Sí, aquells que nosaltres un dia vam anar a explotar i que
no, però com,
gràcies a aquesta explotació, per dir-ho d'alguna manera, ells van poder anar millorant el seu mitjà de vida i que ha permès doncs, que ara siguin ells que, com, per exemple, venen aquí a la Nissan també a invertir, perquè han crescut, han millorat i han augmentat el nivell
Parles
de renda.
Parles de l'empresa xinesa.
A les empreses xineses, sí. En un principi, com estaven els xinesos? Per què anàvem nosaltres allà? Nosaltres dic europeus, americans i tal. ens anàvem a aprofitar d'unes determinades situacions. Digue-li la riquesa també de la mà d'obra, també és la riquesa d'un país, no? La riquesa de mà d'obra barata. I, però això ha permès que la gent tingui l'oportunitat de sortir en aquell punt on estava morts de gana. I aquesta gent que ha anat millorant i tal, ara ha sortit a fer inversions. On te fan inversions? A Àfrica, a Sud-amèrica, i també estan generant treball.
Però Àfrica, sí que se n'aprofiten. Les inversions que fa Xina és perquè, per fer-se càrrec de totes les mines d'explotació de matèries primeres.
Escolta'm una cosa.
No és capicament o dubte. No ho fan per altruisme.
Però qui ho fa per altruisme? Tu has vist algú que posi un negoci per altruisme? Les empreses tenen un objectiu, és guanyar diners. Ara, junt amb això, també milloren les condicions de vida de la gent que està allà.
Però i les polítiques que s'han de fer des de les administracions, siguin les locals...
El problema d'Àfrica és que milloren les condicions de vida d'alguns, però no de la gran majoria. Només d'alguns, de molt pocs.
No, de molt pocs, no. Mira, Xina, a quin nivell de vida està i quin nivell de vida estava.
Bé, quan intentava introduir a aquest apunt, aprofitant el que explicava la Lourdes, les polítiques... què és el que busquen les polítiques promogudes per les diferents administracions? En què es fan? Pensant en què? En la ciutadania? O en què es
bueno,
fan pensant?
Jo el que passa dels polítics, jo diria, però vaja, d'entrada haurien de tenir un objectiu
sí.
Que és de distribució de la riquesa.
Val?
Sí, i com això, ho fem?
Aquest és un dels valors que entenc que estava defensant el Joan.
Però bueno, però és, una,
això, per exemple,
això ja passa. Per exemple, a Europa tots contribuïm pagant impostos a tots. I Espanya, no us dic ja la diferència entre el que és l'esforç fiscal que arriben a fer les famílies. Una cosa és la pressió fiscal, que la pressió fiscal podem estar a la mitja europea, aquí a Espanya, però l'esforç fiscal és molt superior, és molt superior. Aleshores, Espanya, Europa, nosaltres som països on paguem uns impostos i no pocs, per molt, diguin moltes persones.
Però per benefici de tots, eh?
Escolta, per benefici de tots, o depèn si utilitzes o no determinats mitjans. Però, vull dir, jo crec que les persones, inclús les que han de pagar, se senten satisfetes de cobrir necessitats bàsiques, sanitat, educació. El que no m'està bé és que sempre vagin dient que pugen els impostos, com ara aquí a Espanya, no sabem que els tenim al màxim, per reduir la sanitat i tenim la llista més gran de persones esperant intervencions.
Això n'hem parlat moltes vegades i encara continuarem parlant. Ho deixem aquí. Avui hem parlat d'Europa, eh? Imagineu-vos, ja veurem al final quina és la realitat i quins els resultats d'aquesta enquesta que avui hem intentat desgranar. Gràcies als tres, que vagi molt bé la tarda.
Gràcies.
Adéu, Joan, Manel, Lourdes.
Fins aviat.
Adéu-siau.
Adéu.
Camps, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat,